El 27 de febrer coneixerem el rival del Barça als vuitens de final. El 27 de febrer el Barça sabrà si juga als vuitens de final o contra el Paris Saint-Germain, o contra el Newcastle, o contra el Mónaco, o contra el Karabakh. Aquests són els quatre possibles rivals del Barça als vuitens de final de la Champions. Paris Saint-Germain, Newcastle, Mónaco i Karabakh.
Hem de dir que el lògic és que sigui o PSG o Newcastle, si es compleixen els pronòstics, perquè el PSG jugaria contra Mónaco o Karabakh i el Newcastle jugaria contra Mónaco o Karabakh. És a dir, al play-off no es poden enfrontar PSG i Newcastle.
Exacte, serà un o l'altre si fan bons els pronòstics. I això ho sabrem demà. El rival dels setzens de final, els emparellaments, els coneixerem demà, en horari que t'hi jugues. Per tant, demà sabrem si el Madrid juga els setzens de final contra el Benfica, contra el Benfica o contra el Bodø Glimt. El Madrid sabrà demà si juga contra el Benfica o juga contra el Bodø Glimt. De tot això en parlarem ara al que t'hi jugues, amb el Lluís Carreras. Hola, Lluís, com estàs?
Hola, bon dia.
I amb el gran capità, José Mari Vaquero. Bon dia. Te queda el corte de pelo.
Bon dia.
Bon dia.
Bueno, esquillar un poco.
Us va agradar el Barça ahir? Va guanyar 4-1 al Copenhagen, va tornar a remuntar un partit.
Mira, el més important és que sabem on hem de millorar. La posada en escena del principi, aquesta línia, com comentava abans el José Mari, el VAR tan avançada en els primers minuts...
El VAR és gestió... el programa que fem, ho dic, que també podria ser...
Bueno, igual,
el
VAR d'aquí
davant. El VAR ja el teniu disponible als canals de YouTube del grup Prisa,
Jo, bar con cerveza, el doble. Mucho más tranquilo...
Sí, és un tío de bares, tu,
Tranquilo.
Bares, qué lugares.
Bueno, i deia això, no? Sobretot que sabem, com que tenim una idea clara de com jugar, sabem a on hem de millorar. I és això, la gestió de l'inici dels partits, el no anar tan accelerats, el guanyar més tempo al partit, el donar a jugadors capitals, com poden ser Eric, com poden ser Olmo sense Pedri, com pot ser Lamine, la gestió del partit.
Qué bonito lo que has dicho de Marc Bernal. En el bar.
No me acuerdo.
No, que le tienes mucho cariño y que te alegras de que vaya entrando en el equipo y jugando bien.
No, yo creo que es un jugador que transmite algo diferente. Yo creo que tiene cosas de Busquets, juega uno o dos toques antes de recibir, ya sabe lo que va a hacer y lo juega a un toque muy simple, muy elegante. Es verdad que sale de esta lesión y el otro día lo comenté. Para mí es un jugador de futuro de estos importantes para el equipo y para el club.
Porque tú lo conoces desde pequeño, a Marc Bernal.
Sí, lo he visto jugar desde... infantiles, prácticamente, la etapa de cadete, que iba alternando la posición de pivote y de ocho, de interior, y luego ya poco a poco, parece ahora en los últimos tiempos, se ha quedado más de pivote, pero en su momento, claro, sobre todo en las categorías inferiores, fíjate el físico que tiene. En cadete era un espectáculo verle en medio campo porque parecía el padre de todos. Pero es un jugador que lee, tiene una gran lectura de juego, muy ve antes que los demás, juega muy simple, muy buena lectura de juego y sobre todo pues a ese inicio de juego con balón que el Barça quiere, él lo hace muy fácil.
Necessitem que Bernal jugui amb continuïtat, jo m'encantaria, per veure si realment Hansi Flick es creu aquesta posició del mig centre posicional. Tenim a Frenkie, que va tot arreu, Pedri baixa la base, va tot arreu, i ens falta, per mi, com a concepte, aquest mig centre posicional, que per mi perfectament pot ser Bernal.
Del partit del Barça, òbviament, de fer lectura positiva, és normal que hi hagi també una part negativa. Us preocupa el tema defensiu? Creieu que a nivell ofensiu el Barça té tant poder que això al final no és com lo de la manta? Si tapes el cap, et destapes els peus i al revés.
Anem a dir que és fàcil de detectar perquè els problemes es van repetint partit rere partit, no tan sols a Champions, sinó també a Lliga, no? Empanada general a l'inici, falta de concentració, equip rival que té molta forma física inicial i que es va pagant al final, gestió dels partits tan... millor potser en la derrota, perquè el Barça s'esperona que gestionar les victòries, talent individual, tempo del partit, sabem. O sigui, el tenir una idea de joc clara, quan perds, pots saber com rectificar-ho, no? I crec que Hansi Flick està en ello, no? No vull excusar-me amb les baixes de jugadors, perquè passa en Pedri, passa en Frenkie de Jong, passa amb altre tipus de jugadors. Però sí que és veritat que molta atenció, perquè la Champions, quan vagis passant eliminatòries, que espero que en passem moltes, no et perdonarà segons amb quins equips.
Bueno, en esta línia jo crec que siempre necesitas tener un plan B. Es decir, yo creo que la manera de jugar del Barça es muy clara, muy definida, con esa línea adelantada, pero yo creo que también en los grandes partidos se necesita tener un plan B, y sobre todo los primeros minutos, ¿no? Porque si te encajas un partido, un gol como el de ayer, en el minuto muy pronto, pues con los grandes equipos, después puedes remontar, pero evidentemente ellos también te van a hacer goles, ¿no? Y la segunda parte que yo creo que también quiero mencionar es que en muchos partidos, sobre todo en la Liga Española, ha marcado gol y a los dos minutos o menos de dos minutos, creo que en tres partidos concretos, ha recibido un gol. Por lo tanto, yo creo que estas dos situaciones son importantes de mejorar. Y yo creo que es más por la juventud del propio equipo, ¿sabes? Y la falta de intensidad por momentos, de por esa juventud y falta d'experiència també.
En la part positiva és que si has de guanyar títols necessites que els teus cracks estiguin bé i decideixin, i hace tiempo que lo vas apuntando i que ho anem comentant, Lamine Yamal cada vegada dona la sensació d'estar millor. Santi, ahir va ser MVP del partit.
Partides, tot i tenir dos, tres rivals a sobre, i sobre això, sobre encarar cada jugada, dos, tres rivals, explicava com ho viu i com ho fa Lamine Yamal.
Sí, yo creo que al final en Champions soy más libre, estoy más uno contra uno, bueno, uno contra uno no estoy nunca, pero al menos uno contra dos, y pues me siento más libre, más feliz, y sí, bueno, yo creo que me estoy acostumbrando al uno contra dos, es algo de cada día ya, pero bueno, al final es lo que hay que jugar así, cuando le puedo dar ventaja al equipo, pues también soy feliz.
Un partit, el de Lamine, que va deixar molt satisfet a Hansi Flick.
He also has to adapt.
S'ha d'adaptar. Té dos i de vegades tres jugadors al damunt. Però és molt bo. El primer gol ha atacat la profunditat i ha fet última passada i ha tornat a ser molt important. Però és que ha millorat també en defensa. Recordo una acció que ha corregut cap a baix i això és part del joc. Ho ha fet molt bé. Estic molt content de com ho ha fet. Té qualitat i és increïble. En tots els duels és meravellós. És molt important per nosaltres. És
important per nosaltres. Important, very important.
És dels majors elogis, sí, de Hansi Flick a Lamine Yamal en roda de premsa, el que vam escoltar ahir.
És intel·ligent, o sigui, és un elogi intel·ligent perquè sap que Lamine totes les altres facetes del joc les controla. Controla el tempo, controla el control, els partits, l'1 contra 1, l'1 contra 2, l'1 contra 3, abusa a vegades també d'aquest exterior, però sap que, diguéssim, el punt dèbil de Lamine, cosa que Rafinha té molt bo, és aquesta forma d'anar a pressionar, aquest dir, va, em poso l'equip a l'esquena i sóc el primer que defenso. Hansi Flick és molt llest i Lamine ho ha interpretat, evidentment, de bones.
Bueno, el inteligente es mi hijo. Estamos hablando de que, ay, el entrenador saca lo mejor. Sí, pero puede sacar lo mejor porque tiene lo mejor. Mi hijo es como un coche que sacas de Mundiauto.
Ah, claro. Garantía.
Mi hijo es, bueno, es que si buscas un coche y no vols perdre el temps... Lo digan en català, que al final...
Parles perfectament en català. Sí, sí.
Amb un diauto...
Ell ha estat escolaritzat a Catalunya.
Hi ha més de 1.000 vehicles d'ocasió. Seminous, quilòmetre zero, hi ha de tot. I més de 120.000 persones ja han confiat en Mundiauto. Mundiauto... Això podria fer un remix a algun de los Estados Unidos.
Sí. Bueno,
Dolph. I de dilluns a dissabte, al Prat de Llobregat, Metrolínia 9, parada al Prat Estació o a mundiauto.com... I va, el Lamine Yamal dels expositors.
Mira, referente a lo que estáis hablando de Lamine, ¿no? ¿Recordáis que hablamos de Picasso aquí? De los autorretratos.
Sí, me acuerdo.
De la evolución, sí, sí, de las personas, que tenía casi autorretrato cada dos años. Pues al final la palabra para cualquier profesión, para la vida, es aprende. Y esta es la palabra clave. Por lo tanto, a partir de ahí yo creo que el entrenador está intentando que mejore. A partir de ahí es un referente positivo. Seguramente a nivel privado le dirá también cosas, porque no siempre le ha elogiado. El otro día ha elogiado el trabajo. Por lo tanto, yo creo que está haciendo un gran trabajo. Yo creo que era una de las grandes virtudes que tenía Johan como entrenador, que mejorábamos con él individualmente, como debe hacer Flaky.
Sí, sí,
y
apunta.
A partir cosas, de ahí, mejorar. Y está no. mejorando. Y eso es lo mejor, y eso es, como socio del Barça que soy, lo que más me gusta de Lamine es que vaya evolucionando.
Te iba a decir que Flick le hace de padre, pero casi casi sería de abuelo a Lamine,
sí,
Yamal.
¿Qué me es? Padre sí. solo tiene uno, ¿eh?
No, exacto. Padre solo tiene uno y gracias, ¿eh? Y gracias.
Gran actuació també de Marc Bernal, i després del partit li preguntàvem a Flick per què no juga més Marc Bernal vist el seu rendiment.
We see him every training.
El veiem a cada entrenament. Té potencial per millorar, no depèn del seu rendiment. Té potencial, controla el partit, manté la pilota, fa bones passades, però ha de millorar físicament. Això és el que volem. Ha tingut una lesió molt greu i crec que és millor que jugui 45 minuts. A partir d'aquí ja veurem què passa.
Aspectes individuals, Lamine Yamal i Marc Bernal. Molt content Hansi Flick, va dir que per primera vegada es va enterar de la classificació amb el 3-1, el gol de penal de Rafinha, i se li va fer una pregunta curiosa. 93 partits porta Hansi Flick al Barça i d'aquests 93 partits, 70 victòries. Li pregunten a Hansi Flick, 70-93, què et sembla? Respon això.
93-70? Well, it's not good enough.
Not good enough. No és suficient. Mai és suficient per Hansi Flick.
70 victòries en 93 partits com a entrenador del Barça. Deco, abans de tancar aquesta primera hora, vull que escolteu aquesta declaració i obrint la segona ja entrarem a la teva classe, professor. També escoltarem la contracrònica de Santi Ovalle. I l'U-Perú avui és especial.
Coses còniques, amena. Coses en forma de cono.
Ets dolent, eh? Ets dolent. Tantes n'hi ha?
Sí, ha costat, eh? Ha costat.
Deco va parlar de Dro. Deco va parlar sobre la sortida de Dro del Barça. On ho va fer?
TNT, Televisió del Brasil, abans del partit, una entrevista que va fer. El fragment és curt, són 45 segons, és en portuguès. Si hi ha alguna cosa que no entenem, ja la traduïm després.
Então a decepção vem um pouco por isso. Com todo respeito ao PSG, eu acho que o contexto de um jovem no Barcelona eu não trocaria, né? Mas cada um escolhe, enfim, nós não sabemos que influências existem, não sei se tem influência do país ou isso, mas o que importa é que ele tomou a decisão dele. Nós, em termos financeiros, chegamos a um acordo com o Paris pelas relações que temos, por respeito que existe entre os clubes. Eu aqui, o Paris não teve nenhuma influência nessa decisão. O Paris, no fundo,
um
é um jogador.
Um pouco mais que a multa também, né?
É um pouco mais. Eu acho que o que importa é isso. Espero que ele seja feliz, que cresça como jogador. Acho que a pressa dele, se continuar com a mesma pressa no Paris, ou no Barcelona, ou no City, ou no qualquer clube, vai ser prejudicial. Espero que ele amadureça e cresça com isso.
El que diu és que respecta la decisió, però que si ell fos un jove no sortiria del Barça. També parla de la influència dels pares, que creu que tenen en la decisió, que el Paris Saint-Germain no té influència en això, que fitxa el jugador perquè és una oportunitat de mercat. Li desitja a Dro que sigui feliç, però que quan maduri, quan vagi creixent, entengui que al futbol no es poden prendre decisions amb pressa. És el missatge que l'envia Deco a Dro.
Del missatge em quedo, primera, que Deco diu que el Paris Saint-Germain no influeix en la decisió, sinó que fitxa Dro perquè se li presenta l'oportunitat.
I que arriben a un acord per les bones relacions que hi ha entre els clubs.
I la segona, que és el jugador amb els seus pares qui pren la decisió.
El que diu exactament és, es pren la decisió amb influències, no sé si dels pares. És el que diu textualment Deco.
No somos los padres, ¿no, Pedro? No. Yo mantengo mi teoría, la dije el otro día muy claro, es decir, el éxito es que este tipo de talentos lleguen al Barça. Ese es el objetivo número uno de los scouting y de los que están en la gestión deportiva. A partir de aquí hay diferentes circunstancias, manera de enfocar la vida, siempre...
Pero tú, por ejemplo, perdona, porque has hablado de los padres, sí que te habrás tenido que enfrentar a veces a enfrentar o hablar, convencer y a veces, pues, cajarte en su
puerto. Es que, ¿sabes? Una de las facetas del éxito, ¿sabes qué es? Hacer lo que puedes hacer.
Ya. Porque yo recuerdo, por ejemplo, el padre de Ansu, Borifate, que te tiene mucho cariño, pero las tuviste porque quería que jugara de delantero y tú le decías que sí por la banda tal, ¿no?
Pero llega un momento que no puedes entrar en las decisiones. Es decir, tú puedes intentar convencer por cuestiones deportivas, por temas análisis deportivo, de progresión. Todo el mundo te pide un proyecto de futuro. Claro. Pero ahí llega un momento que se te escapa todo porque al final, como digo, el éxito del Barça es traerlos y a partir de ahí, cuando se quieren ir, es que se quieren ir y buscan cualquier tipo de argumento. A veces puede ser económico y a veces puede ser de una proyección deportiva. Y cuando es la proyección deportiva hay un gran componente de expectativa y de comparación con los demás. Es decir, la expectativa para el PSG es fantástico, pero un chaval que ya ha debutado en el Barça y tiene unas cualidades muy concretas, pero hay una subjetiva que es la edad que tiene y vamos a ver qué capacidad de adaptación clar, tiene para otras cosas.
I ara hi ha el problema aquest de que com que debuten tots tan joves, els que venen darrere clar, també ho volen fer.
Clar, és que ens estem mal acostumant a donar per normal que jugadors com Cubarsí, com Lamine, etc., portin més de 100 partits o aproximadament 100 partits jugats amb el Barça. Això ho veuen els seus companys i es creuen amb dret de fer el mateix. No, que d'escollits n'hi han molt pocs. Ara, en aquesta època, segurament n'hi han hagut més que les nostres, no? Crec que Dro... Jo crec que s'equivoca amb aquesta situació, amb aquesta posició, amb aquest fitxatge, és molt lliure de fer el que vulgui, sobretot amb les declaracions. No pots dir que vas a un lloc on t'esperes que el teu creixement sigui millor d'on t'has estat. No, és impossible, perquè la història t'ho diu així. És cert que ara està amb Luis Enrique, però qui et diu que Luis Enrique l'any que ve marxi? O d'aquí dos anys marxi?
Al Barça?
On sigui, és igual, on vulgui. Però el Barça, com a idea de club conceptual, sempre, sempre, sempre ha mirat per la Masia. Per tant...
Us agradaria que tornés Luis Enrique algun dia a entrenar al Barça?
És joven, Luis Enrique. Puede, muy joven. Puede volver tranquilamente, ¿por qué no?
Claro, porque Hansi Flick no estarà eternament al Barça, evidentment.
No, veurem.
¿Y ya lo quieres sacar también?
No, que importa... va, sí, a mi m'encanta.
Dale, dale, pégale.
Ara mateix ara tenim.
L'únic que queda clar és que a Dro l'han posat a caldo. I ja no ens sorprèn que els uns es posin a caldo els altres. Ja no ens sorprèn. El que sí que és nou és que ho facin els de caldos, Gallo. Perquè els de Gallo fan el seu caldo com es fa a casa, amb ingredients frescos, molt de pollastre, un 33% de pollastre i verdures.
Oh, que bo.
I després hi ha altres que posa caldo casolà, però només porten un 2% de pollastre. Ah. I midó. Mm-hmm. És normal que es posin gallitos els de Gallo, home.
33%.
Sí, sí, un 33%, una barbaritat.
José Mario Vaquero, Lluís Carreras, gràcies.
Adeu.
Adeu.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.